Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Arrel de la lesió de Rafinha torna a generar molt de debat aquesta finestra de partits de seleccions ubicada en un moment clau de la temporada pels clubs, perquè tothom s'està jugant ara mateix alguna cosa o a Europa o a les respectives lligues. Com sempre aquí, tothom mira pel seu interès. Els seleccionadors volen aprofitar aquesta finestra per veure els futbolistes i acabar de provar coses de cara al Mundial. Els jugadors hi volen estar perquè la cita mundialista està tombada a cantonada i la FIFA munta el seu tinglado. I aquí els principals perjudicats són els clubs, que poden perdre peces molt importants en un moment clau de la temporada, com li ha passat al Barça amb Rafinha. S'ha de posar, és evident, el tema sobre la taula quan toqui davant dels organismes corresponents, o si no, tirar de diplomàcia i fer com està fent l'Arsenal, que misteriosament ha recuperat fins a 11 futbolistes en plena finestra. Sempre estem igual amb aquest tema. Ara el Barça posa el crit al cel, argumenta, i segurament amb raó, que no té sentit jugar un bolo als Estats Units quan la immensa majoria de futbolistes juguen a Europa, però ho fa després de que se li lesioni Rafinha. Massa tard, tens ara mateix el dret a la pataleta i poc més ja has perdut a un futbolista fonamental en un moment clau de la temporada. Rafinha lesionat, Vinícius també té algun problema, però segueix convocat amb el Brasil. No deuen estar molt tranquils al Real Madrid, i el que, com us deia, sí s'està movent bé és l'Arsenal, que està recuperant efectius després dels primers amistosos. Fins a 11 futbolistes tornen a la disciplina de club, entre ells Zubimendi, Rice o Saka. De seguida en parlem, i també de la gestió de l'estat físic de Rafinha, que té problemes a la cuixa dreta des de principi de temporada. La finestra de partits de seleccions, però, continua, i demà tenim Espanya, Egipte, Cornellà, el Prat. Pinta que amb David Raya sota pals com a titular i potser amb minuts per Joan Garcia, el porter del Barça, a la segona part. Demà també tenim les finals de les repesques, ja amb les últimes places pel Mundial en joc. A la Lliga Femenina, victòria del Barça al Clàssic, 0-3, aquesta vegada sobre el Real Madrid, una vegada més molt superiors les blaugrana, que ja es poden proclamar campiones de Lliga la jornada que ve. Dijous, a més, tenim el partit de tornada dels quarts de final de la Champions al Camp Nou, amb 2-6 pel Barça del partit d'anada. Dir també que Espanyol i Badalona Women certifiquen la permanència a Primera Divisió. En bàsquet, el Barça tanca una bona setmana després de les dues victòries a l'Eurolliga, victòria sobre Unicaja, la Lliga CB, 97-91. Vingegaard guanya amb autoritat la Volta Ciclista a Catalunya. En MotoGP, intractable Bezzecchi, que aconsegueix a Austin, als Estats Units, la seva tercera victòria. Marc Márquez va acabar cinquè. En Fórmula 1, victòria per Antonelli al Gran Premi del Japó. I en Waterpolo, una llàstima, la derrota del Sant Feliu a la final de la Conference Femenina per 14-13 davant del Cosenza italià. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i l'Iñaki Cano, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, qui ha de fer de Rafinha en els propers partits? Esteu votant la majoria per Rashford, el 47%, per Fermín, el 40%, per Ferran Torres, el 3%, per Dani Olmo, el 10%. En clau Espanyol, us preguntem on arribarà la primera victòria del 2026, que ara venen 3 desplaçaments. Creieu que el camp del Betis, el 18%, que el Camp Nou, el 26%, que a Vallecas, el 26%, en cap dels 3, el 30%. I en clau Girona, toca jugar contra Villarreal i Real Madrid. Creieu que el Girona guanyarà aquests dos partits al 20%, que guanyarà només un al 10%, que no en guanyarà cap al 70%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda a Esports COPE.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo!
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Estàs escoltant Esports COPE a COPE Catalunya. Can't read my, no.
Les 3 i 10, aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dilluns i començarem abordant aquest tema del virus FIFA que té el Barça ja com un dels principals damnificats per la lesió de Rafinha. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Però tenim a mig planeta futbol preocupat per no perdre futbolistes clau en aquest moment tan important de la temporada.
Mig no, tot el planeta. Està posant espelmes i pregant a tots els sants i les verges possibles perquè els seus internacionals tornin a casa sants i estalvis. I en aquest sentit, després de la lesió de Rafinha amb el Brasil, el nom que ha vingut copsant les alarmes era el de Vinícius. El madridista va acabar amb molèsties al partit amistós davant de França i en la jornada de dissabte no va entrenar amb la resta del grup. Globo Esporte feia saltar les alarmes i posava en peu de guerra o en peu d'alerta al madridisme. Amb tot, ahir diumenge Vinícius sí va entrenar amb la resta dels seleccionats brasilers i ara la patata calenta la té Ancelotti a l'hora de gestionar la càrrega de minuts del davanter de cara a l'amistós contra Croàcia, amb aquest risc evident de lesió o de sobrecàrrega de minuts. Però més enllà de Vinícius, del que està parlant ara mateix el planeta FIFA és de l'expedient Arsenal, que ara mateix té a la corda fluixa fins a 11 futbolistes. Tot arrenca de la final de la Carabao Cup davant del City, on acaben evidentment tocats Saka i Rice. Tres futbolistes més no acaben aquella final al 100%, Saliba, Gabriel i Trossard. I d'altres tres ja no van jugar cap minut, Eze, Odegaard i Timber. Amb tot, tots aquests futbolistes acaben entrant amb les convocatòries de les seves respectives seleccions. A la prèvia de l'Anglaterra-Uruguai, Tuchel anuncia que no correrà riscos amb Rice i Saka. I en el partit, Madueke, amb un cop, es lesiona el genoll. Després del duel, tots els internacionals anglesos han estat avaluats pels serveis mèdics. Saka, Rice, Madueke i Eze han quedat alliberats. Tuchel admet que no estan en condicions de quedar-se. Però és que en paral·lel, França allibera Saliba, amb problemes de turmell. Brasil allibera a Gabriel, amb problemes de genoll. Bèlgica a Trossard, amb molèsties al maluc. Noruega a Odegaard i Països Baixos a Timber per molèsties diverses. Zubimendi, causa baixa amb Espanya després de jugar 13 minuts contra Sèrbia, i Incapi deixa la concentració d'Equador per un cop a l'amistós davant del Marroc. Total, 11 jugadors amb interrogant, quan l'Arsenal ha d'afrontar Premier davant Southampton, Bournemouth i Manchester City, i l'eliminatòria de Lliga de Campions davant de l'Sporting de Portugal. Conclusió, o és el sumum de la mala sort, o se'ls ha vist massa el llautó a l'hora de ser morris.
Doncs volem comentar totes aquestes circumstàncies al voltant d'aquesta finestra i del virus FIFA amb el nostre afició de capçalera, Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Lluís, que crec que és normal que la gent dels clubs, sobretot, estiguin tremolant en aquest moment de la temporada pel moment tan important de la temporada que és com per la càrrega que ja porten els futbolistes acumulada, no?
Sí, sí, porten molta càrrega acumulada i, a més, estan molt motivats també per anar-se'n amb les seves respectives seleccions per poder demostrar doncs, la seva vàlua, i això doncs, fa que pugui passar factura. Sí. I, de fet, ho estem veient.
Sí, clar, els jugadors tots volen anar amb les seves seleccions, sempre ho hem comentat, i més quan tenim un Mundial ja tombada cantonada. També hem comentat ara fa un moment el curiós cas de l'Arsenal, que està recuperant a mitja finestra futbolistes, tots amb alguna molèstia. Ara segurament, Lluís, estem en un moment de la temporada en la que tots els jugadors pràcticament podrien declarar tenir alguna molèstia, no? Qui no té una sobrecàrrega muscular, té algun cop, o sigui que si tothom, per dir-ho d'alguna manera, es volgués esborrar de la seva selecció, podria fer-ho, no?
Està clar, perquè a més la gestió en aquest moment de la temporada ha de ser superespecífica en quant a les càrregues, no? És a dir, ja està prou carregat de partits fins al moment i fa que arribin justets, no? I que hagin de dosificar molt bé perquè amb tants partits com els hi toca fer cada 10 dies, com aquest diu, 2-3 partits, doncs fa que vulguis o no, aquestes càrregues augmentin i que no tinguin ni temps d'entrenar-se, només de fer entrenaments de recuperació. i per tant doncs, s'ha de gestionar molt bé aquestes càrregues.
Després entenc que en aquest moment de la temporada, Lluís, no és el mateix, perquè ara estem veient gent que juga partits oficials i gent que juga partits amistosos, la intensitat al final no és la mateixa, i tampoc entenc que és el mateix jugar un partit com fa la selecció espanyola a Villarreal o demà a Cornellà al Prat, que anar-te'n als Estats Units a jugar un partit, no?
Correcte. A més, doncs, com tu bé apuntes, amb l'afegitó de viatges, canvis horaris i canvis d'això, no? De les rutines habituals que els hi toquen fent aquí. I tot això influeix en el cos i en la recuperació i en la tolerància de la intensitat i de les càrregues que tenen en cada partit.
Ha caigut Rafinha, Lluís, que pel Barça a nivell esportiu a ningú se li escapa, que és una de les pitjors baixes que podia tenir, i és una lesió que portem arrossegant tota la temporada, és la tercera vegada que cau, no sé fins a quin punt es pot estar gestionant bé tot això, Lluís.
Bueno, el que succeeix és que allò que sempre diem, no? Que les lesions musculars tenen memòria. Llavors, quin és el múscul que es lesiona més als futbolistes? Doncs el bíceps femoral, és a dir, que pertany a la part posterior de la cuixa i que forma part dels isquiosurals. Quan treballen més aquests músculs? Doncs treballen més en els sprints, en els canvis de direcció amb alta intensitat, amb els xuts, no? I si ens fixem en el joc de Rafinha, doncs es fa un fart d'anar amunt i avall, sí. Fa uns canvis d'intensitat doncs, importants i xuta bastant. Per tant, què passa? Doncs que ja té antecedents a la seva cuixa i que els criteris de retorn al joc moltes vegades solen ser massa precipitats, no? Per la pressió competitiva i potser no està recuperat exactament del tot, que encara hi queda una mica de residual i que sabem que aquestes lesions musculars tenen un període de vulnerabilitat i que les 8 primeres setmanes després de tornar doncs has d'anar amb molta justesa amb les càrregues, perquè si no pots tornar a recaure. Sí. I per tant jo penso que aquestes coses doncs, influeixen i fa que al final doncs, recaigui.
Sí. Recordem que ell va estar aturat a principi de temporada mesos d'octubre i novembre, que el primer diagnòstic parlava de 3 setmanes i va estar 2 mesos abans de tornar a jugar i després es va aturar el mes de febrer 15 dies més. Es va perdre, per exemple, el famós partit del Metropolitano de Copa al 4-0. Ara torna a caure. Flick ja va parlar d'aquesta lesió, no estava gaire content de com s'havia portat i el propi Rafinha, Lluís, recordo que va dir que ell també tenia part de culpa, segurament, en haver precipitat algun retorn.
Clar, ells volen jugar i saben de la necessitat de voler estar en l'equip titular i de més, i es fa difícil saber doncs, allò que a vegades diuen, no, aquest jugador està per jugar 20 minuts o 30 minuts, però a vegades no està ni per això, no? I el fet de forçar abans de temps, més per criteris de retorn al joc precipitats que no tant per criteris científics, doncs aquí influeix també les percepcions del jugador i que ell vol forçar, no? I al final, doncs, l'entrenador pues, s'enfada, no? En aquest sentit, de sí. que hi hagi una gestió. I com bé apuntaves, doncs, aquests partits que ara són amistosos, doncs, veient en el moment en què arriben, doncs, hi ha certs equips que potser han posat mesura amb tot això, i en canvi, doncs, aquí una mica de màniga ampla, no? De que pugui anar-hi i que, bueno, que hagi tingut la desgràcia doncs, de recaure. No? Però que a vegades aquestes gestions de càrregues doncs, passen per això, no? per saber potser dir ara no toca i ara potser no tocava anar-hi, no?
Sí.
Més no serà un partit crucial, no? Vull dir que...
Clar. Ara estem parlant de 5 setmanes de baixa. Clar, no, podria tornar per jugar el clàssic contra el Real Madrid de l'estadi del Camp Nou, però és el que tu deies abans. Rafinha, aquesta temporada, ara tornava a semblar que estava en la seva millor versió, però quan surts d'una lesió com aquesta et costa tornar, Lluís.
Clar, això és el difícil. O sigui, quan estàs aturat 5 setmanes i la gent està en una forma doncs, considerable a tothom, quan tu entres, per molt bé que puguis entrar, no tens aquella finura, no? dels que estan doncs, durant temps. No? I, per tant, això es nota. I doncs, haurà d'entrar dosificadament i més si li toca contra un Madrid, que és un partit importantíssim.
Sí. Quin contrast, la temporada passada, Rafinha, cap lesió en tota la temporada, i aquesta temporada estem com estem.
Sí, és curiós, però de totes maneres... això estadísticament està estudiat i és cada certes hores d'exposició, no, tens més risc de lesió. I lo difícil és doncs, saber entrenar i prevenir aquestes lesions per tenir el cos preparat i, sobretot, recuperar-lo de la manera adient per no recaure. I aquí està el quid de la qüestió, no? L'any passat ho va tolerar-ho bastant bé i tal, però segur que si s'analitza bé, doncs és molt probable de que s'hagi forçat més la màquina o que hi hagi doncs, aquesta predisposició degut a haver patit lesions prèviament.
Molt bé. Lluís Puig, gràcies per atendre'ns. Com sempre, una abraçada, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Adéu-siau. 3:20, una pausa i de seguida ens explica on està Rafinha l'Helena Condis.
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
Les 3:22, Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Es va lesionar als Estats Units, però no torna cap a Barcelona, Rafinha, encara, no?
Encara no ha tornat a Barcelona, encara no és a la ciutat comtal. Va volar de Boston a Brasil, això sí, amb permís del Barça, amb permís del club, on ja ha començat la seva recuperació d'aquesta lesió al bíceps femoral de la cama dreta, la tercera del curs en aquest mateix isquio. En aquest cas, se la va fent l'amistós de Brasil. En principi, són unes 5 setmanes de baixes, per tant, aquest tram decisiu de la temporada, amb els quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid en les properes 3 setmanes. L'objectiu és que torni, que pugui reaparèixer el 10 de maig en el Clàssic del Camp Nou, que també pot ser un partit decisiu pel campionat de Lliga, per decidir qui serà el campió. Per tant, doncs, encara en Rafinha no és a Barcelona amb permís del club, que són conscients del cop anímic que ha rebut el brasiler, que s'ha tornat a lesionar d'una mateixa dolència que l'ha afectat molt aquesta temporada.
Estarà content Hansi Flick, Helena, que ja amb Rafinha en algun moment de la temporada havia manifestat el seu malestar per com s'havia gestionat la seva lesió, no?
L'havia manifestat, era conscient, Hansi Flick, que s'havien precipitat una mica entre tots i també havia assenyalat el jugador, en aquell cas, per les dues recaigudes que havia tingut, ja que precisament volia reaparèixer en el Clàssic del Bernabéu, la primera volta. Ara l'objectiu és que estigui disponible pel Barça-Real Madrid. Veurem si evoluciona com s'espera. Hansi Flick sí, estava molest tant amb Rafinha com amb els metges com amb els fisios. Per tant, s'haurà d'anar molt amb compte, s'haurà de veure com va evolucionant i no es voldrà precipitar. Suposo que el jugador tampoc, tenint en compte que hi ha un Mundial a l'horitzó a partir del mes de juny. Veurem quan torna a Barcelona. En principi, doncs, ho ha de fer aquesta mateixa setmana. Avui han tornat a la feina, Joan. La bona notícia és que els dos laterals lesionats han fet part del treball amb el grup, Koundé i Valde, també hi era Eric, i s'espera que els tres estiguin disponibles aquest dissabte al Metropolitano en Lliga. De Jong encara no, és massa just. I avui ja hi era Hansi Flick, perquè la setmana passada, en les dues sessions en família que va tenir el Barça, es va absentar el primer entrenador i les va dirigir Marcus Sorg, el seu assistent.
Molt bé, doncs tornarà a tenir protagonisme Rashford, que ja el va tenir en absència de Rafinha en anteriors ocasions quan ja havia estat lesionat, i la veritat és que després d'una fase una mica grisa, en la que Flick havia reconegut que Rashford no estava del tot físicament, en els últims partits ja se l'ha vist molt recuperat.
Sí, és cert que potser jugant menys el que s'esperaven els últims partits perquè tenia molèsties, però ara ja està al 100%, està amb la seva selecció i tindrà un pes, un rol important. Recordem que el Barça ha de fer efectiu el pagament de la seva cessió amb opció de compra o abonant 30 milions al Manchester United. Per tant, ha de ser el pas decisiu perquè l'activin definitivament. Si no utilitzar Rashford, també hem vist en aquella demarcació i brillar molt Fermín, que és sí, un titular indiscutible per Hansi Flick, i també hi ha jugat Dani Olmo. Per tant, doncs, hi ha diferents possibilitats, encara que, Joan, ho recordàvem abans, sense Rafinha, hi ha la gran desfeta de la temporada, aquell 4-0 al Metropolitano, l'anada de les semifinals de Copa del Rei, que van impedir doncs, que el Barça estigui a la final d'aquesta competició.
Sí, una peça clau per Flick i per l'equip, pels gols que aporta, per les assistències i, sobretot, per l'energia i les prestacions defensives en la pressió que aporta també el brasiler. En fi, un drama. Ara ho comentarem amb el Minguella i l'Iñaki Cano. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Demà juga a Espanya a l'estadi de Cornellà al Prat. La selecció viatjarà aquesta tarda cap a Barcelona. Busquem les novetats de la selecció espanyola amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. La selección va a volar esta tarde a las 6 rumbo a Barcelona después de haber realizado esta mañana el último entrenamiento en la ciudad del fútbol de La Roza, ya sin Zubimendi, que ayer con molestias en la rodilla tuvo que abandonar la concentración. Los 26 restantes han trabajado con normalidad. De cara a mañana, el seleccionador va a introducir rotaciones. David Raya, el segundo portero de la selección, jugará de titular y posiblemente en la segunda parte pueda debutar Joan García. Se estrenaron el pasado viernes en Villarreal Víctor Muñoz y Cristian Mosquera. Mañana en principio será el turno para el portero del FC Barcelona y también para el extremo de la Real Sociedad, Barrenechea. A las 8:15 van a ofrecer rueda de prensa Luis de la Fuente y Marc Cucurella. Por otro lado, el presidente Rafael Leuzán está negociando con los capitanes de la selección, Rodri, Ferran Torres y Unai Simón, las primas de cara al Mundial del próximo verano.
Muy bien, gràcies, Miguel Ángel. Doncs demà aquest Espanya-Egipte, recordo que s'omplirà Cornellà al Prat, que ja no queden entrades i, per si us feia il·lusió, no ve Salah, amb Egipte està el crack de la selecció i del Liverpool lesionat. 3:27, una pausa i després ho comentem tot amb el Minguella i l'Iñaki Cano.
De dilluns a divendres.
Víctor Navarro, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
Sí.
El Betis Espanyol.
Sí.
Así que... Bueno,
mira.
En Barcelona, Newcastle.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara toca escoltar, a veure què s'explica en el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics. Com
bona
anem?
Tarda, molt bé. I tu, què tal? Bé?
Bé, tapant-me del vent, tu. M'he sí? quedat a Barcelona.
Ah, t'has quedat aquí, eh? Sí, que tu que vas cap a dalt, cap a l'Empordà, ja feia bon vent, allà.
Bueno, hi havia possibilitat de que acabessis volant.
S'havia de sortir al carrer amb pedres a les butxaques, eh?
Exactament.
Sí.
Per tant, ens hem quedat...
Ben fet.
Marxarem d'aquí dos o tres dies.
Molt bé. Saludem també l'Iñaki Cano. Hola, Iñaki.
Bona tarda. Això sí que seria...
Bona, bueno, Iñaki. Què tal?
Ver volant de Minguella. Això sí que seria un espectacle. Ja solo faltava això.
Ja només faltava això, sí. Però havia risc, eh? Per tant... Sí. Ens hem quedat a casa, l'Orc i jo, i de dos o tres dies, si Déu vol, anirem cap allà.
Me imagino a l'Orc con una cuerda y el Minguella como si fuera un globo.
Buscándome.
¿Tú qué tal, Iñaki? ¿Qué planes tienes? A ver.
Pues nada, aquí en Madrid durante varios días y luego el viernes intentaré, si mi mujer no pone pegas, marcharme claro. Un poquito por Ciudad Real, a la zona de Puertollano y Hinojosas de Calatrava. Y al fin y al cabo, es la tierra de ella, con lo cual yo soy un mandado.
Muy bien.
Está bien.
Pues a pasarlo bien. El que no lo pasa bien es Rafinha, Minguella, ¿eh? Una desgracia para él y para el Barça perderlo, ¿eh? Vaya, sí, vaya drama,
sí,
¿eh?
Sí, sí. És una pèrdua molt important futbolísticament, perquè és un jugador que aporta treball, aporta gol, organitza l'atac del Barça i tot això. Jo no sé si aquest noi va estar ben curat o es va precipitar. No tinc res cap d'això, però dona una mica la impressió de que després de la lesió aquella que no acabava de sortir, que encara no està bé i tal, pues no diria jo que no s'hagués precipitat amb la recuperació i que hagi recaigut. No sé si és la mateixa lesió.
Sí, sí. Bueno, és la mateixa zona afectada que porta problemes durant tota la temporada.
Exacte,
va estar dos mesos parat a principi de temporada, va tornar, al mes de febrer va haver de parar 15 dies més i ara un altre cop és la mateixa zona. Per tant, és evident que aquí Minguella aquesta zona la té tocada i no acaba de fer net, sí, sí.
Bueno, jo no sóc metge, però sé que els metges del Barça són molt entesos. Evidentment deuen estar preocupats i tenen de trobar si poden una solució perquè el jugador se senti segur i perquè l'entrenador pugui comptar amb ell, perquè no comptar o comptar amb un jugador com ell és molt important, sobretot en aquesta fase final de del campionat.
Sí, sí, es pieza clave del equipo, Iñaki, muy importante.
A ver, mientras los médicos del Fútbol Club Barcelona no se equivoquen de músculo, van bien.
Sí, sí, que no le traten la otra pierna, ¿no?
Yo, sin faltarle el respeto a Lamine, este jugador es el más importante que ha tenido el Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos, con De Jong, para mí, sin olvidarme de Lamine, que es decisivo y todo. Pero espero que me entiendan los azulgranas. Lo de Rafinha es tan importante para este equipo, por colectivamente, el grupo. Se fija mucho en él, los jóvenes están muy pendientes de él. Y luego él es la leche, es un jugador, para mí, insisto, desde hace un par de temporadas es el mejor. Lo que pasa es que, como bien estáis diciendo, tiene demasiadas lesiones, quizá precipitaciones.
Sí, sí, este año sí, el año pasado quizá no tuvo ni una y este año lleva tres.
Ojalá tenga calma, ya sé que estamos en un momento de temporada muy importante para el Fútbol Club Barcelona en este momento, pero oye, que y aquí sí que creo, y voy a ser muy breve ya, sí que va a entrar el propio jugador a aguantar todo lo posible. ¿Por qué?
El Mundial.
Porque lo del Barça es importante, pero efectivamente, a la vuelta de la esquina está el Mundial.
Sí. Hablando todavía en clave Barça, Minguella, ¿bajan mucho las opciones de, por ejemplo, de hacer algo importante en la Champions no estando Rafinha? ¿Te bajan mucho las posibilidades?
Home, evidentment, quan perds jugadors decisius, això, evidentment, ho nota l'equip. Vull dir, l'equip ho formen 20 i pico jugadors, ara que es pot fer tants canvis i tot això, i evidentment tota la plantilla és important, però dintre de la importància de la plantilla hi ha dos o tres jugadors que són els que el resto de companys hi confien, són els que saben que aquests els resoldran problemes, tant per tirar penals, com tirar faltes, com córrer, com fer gols, tot això, i quan un d'aquests jugadors no hi és, evidentment hi ha una certa preocupació al resto de la plantilla, i no es pot canviar, no pots dir, no, vaig al supermercat, en busco un altre i el poso aquí, no, això en futbol no existeix.
Sí. Ahora, Iñaki, estamos otra vez con el debate, porque claro, el Barça dice, bueno, es una ventana muy inoportuna esta de partidos amistosos justo en el momento en que nos vamos a jugar toda la temporada, pero es lo que hay. Calendario
es que
está así.
Aquí hay una cosa que deben de tener clara los clubes, sobre todo los clubes importantes, y ahí incluyo al Atleti, al Madrid, al Barcelona, al Manchester United, al Liverpool, a todos los grandes, al Bayern de Múnich. Para ser un club grande necesitas jugadores grandes. ¿Quién tiene los jugadores grandes? Las selecciones. ¿Quién son los jugadores realmente importantes? Los que son líderes en muchas selecciones. Si tú quieres tener a todos estos jugadores, no te queda más remedio que aceptar todo esto. ¿Cómo es solucionable? Intentar sentarse con la FIFA, que es la que manda en todo esto, y explicarles el asunto. Y a los propios jugadores, porque claro, si tú no juegas tantos partidos, no cobras tantos millones. Con lo cual, venga, vamos a quitarnos 10 partidos. Sí, pero también tenemos que quitarnos 1 millón de tu cuenta corriente. Ah, no, eso no vale. Bueno, pues pónganse ustedes de acuerdo. Es una fatalidad, es una faena, es inoportuno. Ya, pero los clubes lo han aceptado, las selecciones te llaman y estás obligado a ir. Olvídate de la selección, olvídate de todo y a lo mejor no sufres tanto.
Sí.
Ese es mi punto de vista desde hace un montón de años.
Sí.
Bueno, sí es, así es. Lo que pasa es que los intereses de los clubes, de las federaciones, de inclusive de los jugadores en algunos casos, ha provocado que haya un número de partidos excesivos. Es decir, antes la liga eran 30 partidos, ahora son 38, creo, 36.
Sí.
Luego hay eliminatorias, luego hay partidos amistosos de la selección, luego hay los partidos oficiales, y nadie se quiere borrar de ninguno de ellos. Y entonces,
y no hay pretemporadas.
Ya no.
Hay gira,
no hay pretemporadas porque hay que hacer caja. Y se va a jugar la Copa del Mundo de Puturru de Fuá. ¿A dónde? ¿A China? Bueno, me caen 20 millones que sirvo. Joder, claro, y al final los jugadores, en medio de una temporada de 75 partidos, están haciendo en Semana Santa una pretemporada, aquellos que han quedado eliminados.
Claro. Sí. Esto es así. Y luego vienen las lesiones.
Ha llamado Iñaki la atención la maniobra del Arsenal, que a la chita callando de repente recupera 11 futbolistas en medio de la ventana. Uno le duele la rodilla, el otro una sobrecarga, el otro tal, un informe, y ha recuperado a 11.
Decía mi abuelo, que era de Buenaventura, Toledo, que echa la ley, echa la trampa. Entonces, si esto es muy fácil, Mbappé, que se equivocan de rodilla. Ah, no, que no se ha equivocado de rodilla, que resulta que tiene... Pues óigame, no puedo ir a jugar porque me duele la muela del juicio. Si no tiene usted muela de juicio, no, el hueco de la muela del juicio me duele.
El agujero,
no,
pues, sí.
Pues ya está, pues oiga... O acatamos las reglas o pasa lo de Rafinha. Ojo, que Vinicius también
se anda tocado también.
Resentido. Y los que querrán y los que quedarán por sentirse.
No, van cayendo.
Claro. Bueno. Es que es normal, además.
Toquemos madera, mañana juega España otra vez. Toquemos madera.
Pues ojalá no pase nada y que jueguen muy bonito.
Esperemos que no.
Y que Cornellá disfrute del juego de los de la Fuente.
Que juegan muy bien, por cierto. Que juegan muy bien, juegue quien juegue, juegan muy bien, Mucho talento ahí, Sí, sí.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno.
Y además contra Egipto, tú.
Sí, señor.
Egipto, tú solo pensabas que había cosas antiguas.
Pirámides y tal, y no. Tienen una buena selección.
Algunos de los que juegan con Egipto son muy antiguos también, ¿eh?
Ah, bueno.
Hay alguna momia, ¿no, Iñaki? ¿Alguna momia?
Alguno han recuperado, algo han recuperado.
Bueno, amigos, a pasarlo bien, Os mando un abrazo, Minguella.
Vale, feliz un abrazo, Santa. Iñaki.
Adeu. Gracias.
Adeu. Besos a Ortiz, que es la única buena de
esa. Digo.
Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Després de l'aturada FIFA, Setmana Santa, i arriben les tres estacions a l'Atlético de Madrid. El primer pas, la Lliga. Aquí, el programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella.
Petón, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva. I've been
watching you. Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
3:39, parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
L'Espanyol té només un internacional, que és Piquel, que jugarà la presència al Mundial a la final de la repesca. Per tant, la immensa majoria de la plantilla, des d'avui, Quique, ja preparant aquests tres desplaçaments importants que venen, Betis, Barça i Rayo, eh?
Sí, perquè només hi ha lesionat el Puado i ja sabem que no el tindrem fins a la propera temporada. Després de tres dies de festa, m'expliquen avui que superbon entrenament, molt bon retrobament de la gent amb Manolo González. Cap de setmana hem vist l'Instagram de futbolistes que han estat de vacances per tota Europa, però ja estan tots de tornada, ningú ha arribat tard i en principi setmana d'entrenaments completa per part de l'Espanyol per jugar dissabte al camp del Betis. Dimecres escoltarem a Roberto, un dels homes forts, un dels golejadors de l'equip, i divendres roda de premsa habitual de Manolo González. Així que tots esperant la primera victòria, paciència, i demà tots a veure el partit d'Espanya, perquè evidentment els jugadors de l'Espanyol i l'entrenador estaran a Cornellà en un estadi que obrirà, per cert, les seves portes a les 19:30. És a dir, hi ha molta gent que va a l'Espanyol normalment, però és que demà serà espectacular l'ambient i s'omplirà l'estadi, amb la qual cosa demà la gent que vagi amb temps i a les 19:30 s'obren les portes de l'estadi per veure l'Espanya a Egipte, sense pericos, però evidentment amb molta gent de l'Espanyol que estarà present a l'estadi.
Perfecte, demà en parlem. També un apunt del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
El Girona sí, continua pendent d'un bon grapat d'internacionals.
Sí, torna a entrenar el Girona el dimecres, perquè recordem que la primera estació després d'aquesta aturada de seleccions és el dilluns de Pasqua, quan rep, és un bon partit, 9 de la nit, al Villarreal. Pendents dels internacionals, que jo crec que el més sucós és veure si Vitor Reis acaba debutant o no amb la Canarinha, amb el Brasil, però el que sabem i el que hem vist és que Witzel, el cas de Witzel és curiós i és digne d'anàlisi, perquè estava descartat per l'Atlètic de Madrid i ara se'n va jugar al Mundial. Ha disputat 20 minuts en l'amistós que Bèlgica, la seva selecció, ha jugat contra els Estats Units. La victòria 2-5, a més un partit ha estat molt polèmic. Ja començant per les samarretes que portaven els dos equips, que eren gairebé pastades, semblants. Tornen a jugar Bèlgica contra Mèxic. I Krapitzov, que és el, potser en l'ordre, és el tercer porter, no?, del Girona, és Gazzaniga, Rubén Blanco, que va arribar per la lesió de Ter Stegen, i Krapitzov. Doncs és el porter titular de la sub-21 d'Ucraïna, i ha jugat, i a més és partit oficial de classificació per l'europeu de la categoria contra Lituània, empat a un gol. Així estan els internacionals del Girona, ens queda Unagi, sobretot Vitor Reis, i tornaran al Girona dimecres, doncs en funció de quan acabin de jugar els seus partits, incorporant-se, ja et vaig dir que tenen també els dos ucraïnesos que van caure al primer partit de la repesca, partit amistós davant Albània. Dijous, divendres, acabarà de tenir, jo crec, Mitchell a tots els internacionals ja a la seva disposició.
Perfecte, per preparar el partit contra el Villarreal, que no és fins dilluns.
Molt bé. Dilluns vinent, d'aquí 7 dies, dilluns de Pasqua, per cloure aquestes festes de Setmana Santa, 9 de la nit, a Montilivi, entenc que no farà molt de fred, doncs un bon partit en aquest calendari exigent que li espera al Girona. Villarreal, Real Madrid, Betis i València. Aquest és el mes d'abril pel Girona.
No està gens malament. El Barça femení, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Va guanyar una altra clàssica aquí, una altra vegada a Madrid, 0-3, molt superiors les Blaugrana, que tornaran a jugar contra el Real Madrid dijous, però ja el cap de setmana que ve poden ser campiones de Lliga, no?
Sí, un clàssic sense color, la història de sempre, mitja Lliga a la butxaca després de guanyar 0-3 al Real Madrid abans de l'últim clàssic de la temporada el dijous al Camp Nou. El conjunt de Pere Romeu es va trobar a un Madrid ferit després del 2-6, molt conservador amb una defensa de 5, però tot i això va ser molt superior amb una primera part marcada pel gol d'Ona Batlle des de fora de l'àrea. Amb el 0-1 es va arribar al descans, el Barça va seguir amb el seu domini, amb el golaç, amb els gols d'Alexia i Lacra en pròpia porta, tancant un partit que reforça el camí cap al títol de Lliga. Ara la distància entre els dos equips és de 13 punts, i si el conjunt blaugrana fa els deures contra el Badalona i el Madrid no guanya, el Madrid Club de Futbol seria campió la pròxima jornada. Per Graham Hansen, que hi tornava a l'11, sempre és una motivació especial sumar els 3 punts contra el Real Madrid. Són declaracions a TV3.
Es raro cuando enfrentas el mismo equipo tres veces seguidas con tres partidos que juegas de todo y bueno, por ahora 12-3 y estamos muy contentos por sacar los resultados a favor nuestro. Queremos ganar contra ellas y queremos seguir siendo superiores porque sabemos que no siempre va a ser así y hasta que no va a ser así tenemos que aprovechar. No podemos dejarnos no ganar partidos mientras sentimos superiores.
Amb aquesta ambició toca pensar en la Champions. De moment ja s'han venut més de 45.000 entrades per la tornada als quarts de final contra el conjunt blanc el dijous al Camp Nou. A més de la victòria del Barça, cal destacar també la salvació de l'Espanyol i del Badalona Women. Els dos equips estaran l'any que ve a la Lliga F després de guanyar a la Lama i al Llevant. L'entrenadora Samon Forte destaca la feina ben feta del conjunt perico a falta de 6 jornades.
Bueno, yo creo que ens ho mereixíem, ¿no? Tindré una temporada una mica més tranquil·la, ¿no? La segona des de que estic jo a Lliga F i la veritat que, bueno, poder estar l'any més és un luxe. I ojalà a poc a poc puguem anar en amunt. Ara queden 6 jornades i que no és fàcil de fer-ho, I a disfrutar i a mirar cap amunt.
Que ningú es perdi el gol olímpic de Naima, que acabaria donant la victòria a l'Espanyol, un dels golaços d'aquesta jornada.
Això a la Lliga Femenina. Com ha anat la jornada a la primera, Ref Gil?
Doncs atenció, perquè a la part alta, després de l'empat del Sabadell al camp del Villarreal B, Sabadell 55 punts, Atlético de Madrid 54, Eldense, el tapat s'ha destapat, 53. Derrota de l'Europa, que deixa així la zona de promoció. El tema escapulat. Europa, 47 punts. Villarreal B, 45. Algeciras, 44. On respiren una mica més tranquils és a Tarragona, després de la victòria a casa davant del Torremolinos, que treu el Nàstic del descens. Respira. Feliç, Pablo Alfaro.
Me sabe a gloria. Me sabe a gloria. Conseguir 3 puntos... ganar en nuestro estadio casi delante de nuestras de 6.000 personas que han venido a apoyarnos hoy, conseguir marcar goles, más de un gol, conseguir mantener la puerta a cero, pero todo eso es consecuencia de, ¿no? Consecuencia, pues bueno, yo creo sobre todo de la actitud de seguir el plan de partido, por lo tanto, contentos, satisfechos, cautos y a seguir, que esto sigue siendo, aunque veamos el final más cerquita, pero sigue siendo largo.
Poc a poc i bona lletra. Però atenció, jornada 31, divendres sant, Eldense, tercer contra Europa, quart. Dissabte, Teruel Nàstic, diumenge, Sabadell, Betis B.
I per tancar futbol, estem en Setmana Santa, per tant, és Setmana MIC, que, com sabeu, és un dels tornejos més importants del món de futbol base. Comença aquest dimecres, estem a Terres Gironines, tenim la seva directora, la Maite Colomer. Maite, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, t'estrenes com a directora, Maite, eh?
Sí, aquest any sí, aquest any per primera vegada.
Més responsabilitat, clar. El que passa que tu ja ho tens tot per la mà perquè ja portes molts anys al MIC, Maite.
Sí, la veritat és que ja porto 24 anys al MIC, o sigui que ja, tot i que la funció hagi canviat o més que res el títol hagi canviat, però segueix sent tot igual que era.
Escolta, Maite, estem parlant d'un torneig que ja fa molts anys està consolidat com un dels millors, diria jo, tornejos de futbol base que es fan al món, eh?
Sí. Hi ha molts bons tornejos al món, però sí, nosaltres estem situats en aquest rang de tornejos de nivell i de ser molt competitius.
Perquè la gent es faci una idea, ara demano que em deixis anar totes aquestes dades tan espectaculars que remeneu, de quants equips participen, quantes seus posem a sobre el mapa, futbolistes de quantes nacionalitats venen...
Aquest any, bueno, tornem a batre rècord, 482 equips que proceden de 42 països de tot el món, o sigui, realment arribem a molts països, arribem 40-45 seus per tota la Costa Brava i 60 camps, o sigui, la cosa es va expandint. I realment arribem a fer 1.200 partits durant 5 dies, per tant, un bon conglomerat de partits, futbol... i nivell competitiu.
Sí. Sempre ho comentem.
I una data molt important és que aquest any fem els 100.000 jugadors. O sigui, realment 100.000 jugadors han passat pel MIC i aquest any fem el número 100.000.
Sí, ostres. I entre aquests 100.000 jugadors, alguns cracs del futbol mundial.
Sí, Maite, clar, tenim Neymar, i Lamine Yamal, hi ha un munt de jugadors que han passat per aquí, inclús Leo Messi el va jugar en el seu moment, Piqué... Sí, han passat un bon grapat de bons jugadors.
Sí. Ja fa molts anys que l'organitzeu, teniu l'organització per la mà, però clar, ha de ser una infraestructura molt complexa, Maite, d'hotels, de conductors, de gent a l'organització...
Bueno, sí, la sort és que tenim un equip molt jove que està molt preparat, perquè evidentment sense aquest equip que durant tot un any treballa perquè el MIC sigui una realitat cada Setmana Santa, sí, hi ha una complexitat important, perquè es donen 36.000 pensions complertes, més de 8.000 trasllats amb autobús, 450 voluntaris que estan actuant al mateix temps en 60 camps a l'hora. O sigui, la realitat sí que és un complex, és com un puzzle, que on cada peça ha d'estar al seu lloc, en el lloc perfecte, en el moment ideal. O sigui, no hi ha altra opció.
Molt bé. Demà, bueno, avui van arribant els equips, demà també, demà tenim la inauguració i dimecres a jugar, no?
Dimecres al dematí hi ha la inauguració, demà alguns equips ja ens han arribat, demà, dimarts, arriben la gran quantitat d'equips als seus hotels. Dimecres al dematí es fa la inauguració i dimecres a la tarda comencem amb el primer partit de grup.
Perfecte. Doncs si esteu aquests dies de Setmana Santa per la Costa Brava, val la pena que us apropeu a alguna de les moltes seus del MIC a veure una mica de futbol base, que val la pena. És un autèntic espectacle. Maite Colomer, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé, que segur que anirà, eh?
Mil gràcies a vosaltres i esteu tots invitats a venir a la Costa Brava a veure bon futbol.
Gràcies, Maite. Molta sort.
Perfecte. Merci.
Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Habéis visto la imagen de Vinicius con Simeone?
No le cambian, él mira, le dicen desde dentro con cierto aire de provocación a Simeone. Simeone no entra y le dice al cuarto árbitro, mira lo que está haciendo.
Bueno,
no
tenían
entra.
Pendiente, recordemos, sí, el partido, claro, de la Supercopa cuando le dijo lo de te va a vender Florentino.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
No minuts i les 4, anem al bàsquet, Albert, que el Barça tanca una setmana que ha anat bé, eh?
Sí, una setmana fantàstica, com deia la publicitat d'uns grans magatzems. És cert que el calendari era exigent, però també és cert que això et permet tenir una oportunitat. És el que ha tingut el Barça. 3 victòries, 2 a Europa, una a la Lliga Endesa. Totes a casa, contra l'Efes, el dimarts passat, contra l'Estrella Roja, amb pròrroga inclosa, el divendres, i ahir en un partit que va dominar durant molts minuts, però va acabar donant vida bàsicament perquè la benzina va aguantar el que va aguantar a l'Unicaja Málaga 97-91. Parla el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
El equipo está sacando carácter y está cogiendo un poquito más de confianza también porque va todo junto, ¿no? Muchas veces no solamente tirar de carácter, tienes que tirar de carácter y de confianza y vamos a ir sumando gentes a este sentido de la confianza conforme vayamos sacando victorias, ¿no? Entonces, en este sentido, esta semana es muy importante para afrontar los nuevos retos desde esta vertiente.
Té molts reptes per davant el Barça, tancant aquesta carpeta de la Lliga Endesa, 16 victòries, però ha continuat treballant el Barça per mantenir posició de play-off i intentar assolir una de les posicions que donen dret a tenir el factor pista a les eliminatòries, bàsicament a quarts de final i també semifinals. Però aquesta setmana espera un desplaçament a l'Eurolliga, jornada 35, queden 4, Žalgiris fora aquesta setmana, Panathinaikos a casa, visitar Mònaco i tancar la fase regular contra el Bayern. Contra el Žalgiris té l'avaraix perdut, bàsicament perquè va perdre el partit de la primera volta de 15, però és un rival directe, estan empatats a victòries. El Barça, que és 8è a l'Eurolliga, està en posició de play-in.
Perfecte, hem tingut la Copa de la Reina a Tarragona, Albert, al final València se l'han dut, no?
Sí, València, que és un equip irregular, al qual ja ha vençut l'Espart Girona, el representant català que va caure a quarts de final, era el duel més complicat que tenia davant Perfumeries. I parlant de temes importants, aquesta setmana comença l'eliminatòria de quarts de final de la Basketball Champions League amb el Joventut de Badalona, que malauradament no té el factor pista. Recordo que el rival és l'AEK d'Atenes, el millor de 3 partits, jugar el dimecres a Grècia. Després torna la setmana vinent, el dimarts, l'eliminatòria a Badalona. Veurem com arrenca i què fa la penya a casa, perquè recordem que el Badalona, el Joventut, és l'organitzador de la final a 4 d'aquesta competició.
A veure si demà podem tenir protagonista d'aquest partit.
Estem treballant.
Jo crec que sí.
Estem treballant, Mallorca.
Jo crec que sí. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I Quique, la Volta Ciclista a Catalunya se l'han portat Vingegaard amb autoritat, eh?
Sí, quin espectacle de cap de setmana, amb la victòria a Pal, amb la victòria també al Santuari de Caral i d'ahir amb el superbalanç que es va fer de l'etapa de Montjuïc, on va guanyar Brad Gilmore, que és un corredor australià de l'equip d'Iniesta. Estava content l'Andrés, que va seguir la cursa des del cotxe del seu equip, i amb un espectacle doncs, de primer nivell a Montjuïc, amb moltíssima gent que es va apropar als carrers de Barcelona. Està molt, molt satisfet, el Rubén Peris, que és el director de la Volta en declaracions a Esportscope.
El balanç que fem de la Volta que va acabar aquí, des del punt de vista de l'organització, estem molt satisfets de com es va desenvolupar tot. No va haver-hi cap cosa que ens fes patir especialment. Sí que és veritat que la pujada a Vallter, degut al tema del vent, ens va trastocar una mica els plans, però bé, sincerament no crec que això variés el resultat final. En Jonas Vingegaard estava molt fort. Al final, ahir a Montjuïc va ser apoteòsic, una quantitat de públic excepcional. Tota la volta he notat un augment considerable de públic que ve a veure la volta. Això ens dona molta satisfacció i ens esperona per seguir treballant amb aquesta línia.
Sí, senyor Rubén, felicitats per l'organització. Vinegar guanyador, ha guanyat també la París-Niça aquest any, així que ha començat la temporada molt, molt bé. I per primera vegada, la història de Joan, cap espanyol entre els 10 primers de la General.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Bona tarda. Seguim sobre dues rodes, ara amb motor. Gran premi dels Estats Units de MotoGP a Austin. Bezzecchi està intractable. 3 curses, 3 victòries. A Marc Márquez li està acostant. Ahir va acabar cinquè. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Majori. Sí, ese hecho pues, significa que he igualado el récord de Marc Márquez cuando en el 2014 ganó las 3 primeras carreras del Mundial. En Austin, Texas, el italiano superó a Jorge Martín, segundo, y a Pedro Acosta, tercero. El de Cervera logró un meritorio quinto puesto en su circuito talismán después de haber tenido que cumplir una vuelta larga de penalización por tirar en la carrera sprint a Fabio Di Gianantonio. Eso le obligó a salir en la posición número 11 en la vuelta 4 de la carrera larga. El resultado demuestra que la Aprilia está en un paso por delante de las Ducati después de que por tercera vez Márquez haya quedado fuera del podio.
Llevamos 3 carreras, evidentemente si te descartas ya solo empezar, mal vas. Tienes que seguir insistiendo, quedan muchísimos puntos, muchísimas carreras. Se vio ayer, fallé yo, falló Bezzecchi en la misma carrera, iremos fallando.
En la general Bezzecchi es líder, segundo Jorge Martín, tercero Pedro Acosta, quinto Marc Márquez a 36 puntos del italiano. Próximo Gran Premio, 26 de abril, en el circuito Ángel Nieto de Jerez.
I acabarem amb una punta a waterpolo. Juan, una llàstima, el Sant Feliu es queda a les portes del seu primer títol europeu.
Queda subcampeón de la Conference Cup, la tercera competición del waterpolo europeo, tras caer en la final contra el Cosenza italiano por un ajustado 14-13. El equipo barcelonés ha ido, o fue, todo el partido por detrás en el marcador, pero la reacción final del Sanfe en la recta final puso el tanteo 14-13 a falta de 2 minutos para la final. Sin embargo, el Cosenza defendió bien los últimos ataques y evitó que se moviera el marcador. Hemos hablado con la entrenadora Bea Espinosa, que aunque satisfecha por llegar a la final, lamenta que sus jugadoras no pudieran culminar la remontada.
Que generas, pero no tienes acierto de cara a portería, el sumar ese gol para seguir ahí remontando, y que al demás te come el tiempo, ¿no? Entonces estos nervios, como te digo, son también muy jóvenes, muchas de ellas, por no decir casi todas, a nivel internacional no tienen experiencia, con lo cual se suma a todos estos factores y ves ahí que generas pero no llegas y el tiempo te come.
Desde que declaraciones a Sportscope de Bea Espinosa, que espera que este subcampeonato sea un paso adelante para dejar de ser un equipo más y convertirse en un conjunto aspirante a cuotas más altas.
Hail Superstar.
Soy Anet Falcón, oriunda de Mayagüez, Puerto Rico. Han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Es por eso que deseamos recuperar la representación en el Congreso de los Diputados de España, como la tuvimos una vez, y queremos volver a España.
Se está hablando mucho de esto en información política, Valdori, el deseo de algunos puertorriqueños de volver a España. Yo, por mí, encantado. Pero a ver qué hacemos con los equipos de fútbol de Puerto Rico. Porque si una ventana FIFA, tal y como es, ya genera problemas, imagínate en la Liga Española San José de Puerto Rico-Barcelona. Venga, avió Capallá, avió la turnada,
no está.
Viros puertorriqueño, a los equipos de allí, yendo y viniendo a la península cada 15 días. Sería un porro inmenso. Rematema Xovallori, Barça Atlético de Madrid de Champions, declarado de alto riesgo, lista de España de fútbol sala, amistosos contra Finlandia, convocados Didac Plana y Martel del Barça, Pobil de Santa Coloma, fechas para la media y la maratón de Barcelona, 14 de febrero y 14 de marzo del 27, y esta te la dedico, estimado Joan. Según una última encuesta, un 75% dels seguidors de la Premier League s'hi oposa frontalment al VAR. Sisplau, escoltem la veu de seguidors
no.
De tradicionals del futbol de tota la vida. Acabemos ja con esta farsa, hombre. Barca, que futi.
Les enquestes en clau Barça. Què ha de fer de Rafinha en els propers partits? Guanya Rashford amb el 52% dels vots. En clau espanyol, on arribarà la primera victòria del 2026? Al camp del Betis, 15%. Al Camp Nou, 26%. A Vallecas, 22%. En cap dels 3, 37%. I en clau Girona, toca jugar contra Villarreal i Real Madrid. Creieu que el Girona guanya els dos al 20%, que guanya un al 10%, que no en guanya cap al 70%. Les 4, seguiu a la Cope. Esports Cope, estem pendents de tot.